El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe directe.radiosabadell.fm.
Aquesta vegada, doncs, que estan fent els transportistes és per aquest increment del preu de la benzina i, de fet, tot plegat va lligat amb aquesta inflació que ha portat a la Reserva Federal dels Estats Units a anunciar un increment dels tipus d'interès en un 0,25%, un increment que no genera una pujada dramàtica de préstecs i hipoteques, però l'organisme ja ha anunciat que es preveuen 6 pujades més aquest any. Quina implicació pot tenir Europa? De moment, el Banc Central Europeu ha explicat que no se suma aquesta pujada de tipus, però ha assenyalat que es produirà després del tercer trimestre de l'any si no hi ha turbulències financeres. Analitzem aquestes dades i també aquestes perspectives de futur. En aquest aspecte, conversant aquesta hora amb el professor d'Economia de l'Autònoma, Albert Sala. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Parlant d'aquesta pujada de tipus d'interès a la Reserva Federal dels Estats Units, ens l'hem de mirar pensant què és el que vindrà per casa nostra?
És evident que aquesta pujada de tipus d'interès de la Reserva Federal, estem en un món interconnectat i això afecta. Tot i així, les circumstàncies d'Estats Units i Europa són una mica diferents. És evident que afectarà, però jo abans, per entendre com funciona tot això, m'agradaria fer una mica d'introducció, una petita introducció per ser una mica gràfic, perquè el que està passant no passava des de feia 40 o 45 anys. I, per tant, hi ha un fenomen que és una cosa que es diu estanflació, que està volant per aquí, i és una cosa greu i és una cosa important a tenir en compte. Si em permeteu, i si m'allargo més del compte, sisplau, talla'm, però només per fer una petita introducció, el món ha passat dues situacions molt complicades. La primera va ser la crisi del 2007-2008 i la segona va ser quan això semblava que començava a estar superat, bé, la pandèmia. Els bancs centrals, per actuar davant d'això, el que han fet ha estat injectar diners a l'economia. O sigui, injectar diners i tipus d'interès molt baratos. Tipus d'interès molt baixos, pràcticament inexistents, zeros o fins i tot negatius. I molt diner. Com ho feien, això? Doncs els bancs centrals compraven bons als bancs de la zona euro i els hi donaven diners a canvi. D'alguna manera feia que els bancs tinguessin diners i poguessin donar, tinguessin prou liquidesa per donar crèdit fàcil i, a més, econòmic, molt barat. Què feia això? Doncs activitat econòmica. Aconsegueix que l'activitat es reactivi, que l'activitat econòmica del món es reactivi, que hi hagi creixement, que no hi hagi atur, que hi hagi activitat econòmica. Molt bé. A la sortida de la pandèmia, el que passa és que ens hem estat tancats a casa molta gent, les empreses estan tancades i, de cop i volta, podem començar a consumir els consumidors normals. I què fem? Demanem coses, demanem productes, comencem a demandar. Com que s'ha trencat la cadena de subministrament perquè el món va quedar parat per la pandèmia, perquè la gent estava tancada a casa, les fàbriques tancades, les cadenes de subministrament dels productes no estan prou endreçades, s'han de posar en funcionament, això costa. Hem parat l'economia i costa posar-la en funcionament. Com que hi ha molta demanda pels estalvis que no ens hem gastat i perquè volem tornar a consumir els consumidors, hi ha molta demanda i l'oferta dels productes no acaba de satisfer aquesta demanda. Això genera inflació. Bé, era una inflació que era, en certa forma, s'esperava, i els bancs centrals, que en 4, 5, 6 mesos s'estabilitzaria, perquè s'esperava que aquestes cadenes de distribució es tornarien a posar en funcionament i s'estabilitzaria. Com que plou sobre mullat, al senyor Putin se li ocorre invadir Ucraïna, però amb el pitjor dels escenaris, invadir totalment el país, una guerra total entre Ucraïna i Rússia. Què passa aquí? Europa depèn del gas rus. Més del 30% del gas rus depèn de... Europa depèn d'aquest gas rus, més del 30%, i del petroli rus. Què fa això? Els mercats, en els quals també hi ha part d'especulació, quan hi ha incertesa, també hi ha diner que se'n va als mercats, i fan pujar el preu de les matèries primes d'una forma exagerada, molt alta, que crea la situació que estem tenint ara. Crea una situació d'elevades preus de les matèries primes, sobretot dels costos energètics, petroli, gas natural, etc. I passa, doncs, que el transport sigui pràcticament inviable, que hi hagin aquests problemes d'abastiment, i, en fi, tota aquesta situació que quan anem a posar el dipòsit està a 2 euros i quan mirem la factura del gas i l'electricitat ha pujat una bestiesa, no? Bé, doncs, tota aquesta situació, què fa? Genera una inflació, però aquesta inflació és diferent. Aquesta inflació no és deguda perquè hi ha una forta demanda de consumidors. Aquesta inflació és deguda perquè tenim un xoc de demanda, tenim un xoc del producte que comprem. Perdó, no és demanda, és oferta. L'oferta del producte que ens arriba, energia, és molt més alt. I això és més difícil de gestionar. Per tant, davant d'aquesta situació, què fan els països? El que ha fet als Estats Units ha sigut pujar els tipus d'interès d'una forma dura, no? No solament aquest 0,25, sinó que ja anuncia 6 pujades més. Què fa Europa? A banda d'això, el que han fet els bancs centrals ha sigut aquest diner que estaven injectant al sistema l'han anat reduint progressivament, perquè hi havia demanda, semblava que la cosa es començava a estabilitzar abans de la guerra, i han anat reduint aquests estímuls. Europa està fent el mateix, està reduint aquests estímuls. Aquests diners que donava, aquesta liquiditat que injectava el sistema, aquesta sang que estem entrant a dintre el sistema, el sistema monetari, el sistema financer, ho estan reduint. Per tant, això redueix una mica la inflació. Per tant, Estats Units puja tipus d'interès, va buscar la típica recepta per una política monetària més restrictiva, pujar els tipus d'interès perquè no hi hagi tanta demanda de productes, perquè no hi hagi tanta demanda, no hi hagi tanta oferta de crèdit, que el crèdit sigui més car, que no hi hagi tant diner, amb això frena la inflació. I Europa també està fent això, està triant aquests diners, però Europa està triant aquests diners mica en mica i no s'atreveix encara a pujar els tipus d'interès. O sigui, Europa sembla ser que això tardarà més perquè hi ha un risc.
Ahir van dir que s'esperarien al tercer trimestre i crec que la frase era si no hi havia turbulències financeres.
Exacte, perquè hi ha un risc i el risc és que et passis de frenada. És a dir, que frenis tant l'economia que pugui generar una recessió. Però el problema no és aquest. El problema greu és que pot generar el que s'anomena estanflació, que és una situació que no és inflació, és molt pitjor. És una situació d'estancament econòmic amb inflació. De manera que les receptes normals que utilitzem en una economia, quan hi ha inflació, pugem tipus d'interès i reduïm la quantitat del diner, la inflació baixa, i quan hi ha recessió, baixem els tipus d'interès i posem diners a l'economia. Llavors això, l'economia tendeix a reactivar-se. Però si tens els dos fenòmens a la vegada, que hi ha estancament i hi ha per l'altra banda inflació, és possible que com que aquesta inflació ve de fora, no és una inflació de la demanda interna del país, sinó que ve per la puja de la matèria prima, és possible que les receptes econòmiques no serveixin. I encara que vulguis frenar l'inflació persisteix. Per tant, el problema no és la inflació ara, sinó és el risc de l'estanflació.
I per fer front a aquesta situació entenc que s'han de mesurar molt bé les mesures, no? Mai més.
Exacte. I llavors el que està fent el Banc Central Europeu és actuar amb precaució. Hem de tenir en compte que el problema més greu el té Europa. Europa és el que depèn del gas rus. Europa no pot fer com els Estats Units, de dir jo prohibeixo la importació de gas rus. Estats Units tenia el 4% de la seva dependència de gas rus i petroli rus. Era poc, home, ja és, però és poc. Europa té més del 30%. Per tant, reduir això li és impossible. Com pot reduir? Sobretot, no tant Espanya. Espanya ho té més ben solucionat, perquè no depèn tant del gas rus, pràcticament no depèn. Però sí Alemanya i països del centre Europa depenen totalment del gas rus, un 30, un 40%, una bestiesa. Clar, això com ho talles? No pots tallar. Per tant, Europa té una situació més complicada per aquesta dependència de Rússia. I, per altra banda, ha de vigilar molt les mesures que pren. Si, a més d'anar traient aquests diners, que cada vegada va injectant menys diners al sistema, això que dèiem d'aquests diners que està introduint dintre el sistema, si, a més, de cop puja els tipus d'interès, li pot fer un efecte que pugui anar provocant una recessió. De fet, si mirem ja els índexs, la Reserva Federal i el Banc Central Europeu ja estimen que amb la situació actual ja es creixerà menys. Els Estats Units parlava d'una reducció del 4 al 2,8 del PIB ja. I a Europa, doncs, també hi ha una reducció. Segons què facin, poden empitjorar la situació. Per tant, estan vigilant anar-ho fent i deixa oberta la possibilitat de que faran el que creguin que han de fer en cada moment. Per tant, una flexibilitat. Fins i tot, si convingués, tornar a posar més diners al sistema. Tant estan analitzant què fer per no tenir un problema més greu del que ja tenim.
Doncs ens haurem d'anar fixant i anar analitzant cadascuna de les mesures que es prenguin per poder-les explicar també als oients de Ràdio Sabadell. Albert Sales, professor d'Economia de l'Autònoma, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bé, a vosaltres. Bon dia.
El Cafè de la Ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
No deixem de parlar d'economia, ho fem ara parlant de llocs de treball, perquè la Diputació de Barcelona ha elaborat un informe que posa de manifest que les ocupacions més demandades per les empreses són els empleats administratius, el personal de neteja i els peons de les indústries manufactureres, com a mínim, si més no, per les empreses del Vallès Occidental. Tot plegat a través de les ofertes penjades a la xarxa de serveis locals d'ocupació, coneguda com a Xaloc. En parlem amb la Laia Cavalleria, del Servei de Mercat de Treball. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Explicàvem que el lloc més demandat per les empreses vallesanes ara mateix són els empleats administratius, amb un 9,04% de les ofertes laborals que els arriben.
Sí, correcte. Aquestes dades, com bé heu comentat, són extretes de la web d'ofertes que gestionem des de través de la xarxa Xaloc. Llavors, és una informació en base a la demanda de les empreses que hi ha en el territori. Els perfils també són variats, però destaquen principalment aquestes ocupacions. Sí que és cert que cada territori té unes certes particularitats, no?, que també ho diferencien de les restes de comarques, no?, en funció també del seu teixit econòmic.
Que dèiem això.
En el cas del Vallès, sí, perdona.
No, dèiem això, que en el cas del Vallès Occidental doncs hi ha aquest pràcticament 9,04% de llocs de treball relacionats a l'entorn dels empleats administratius. Exactament què entenem per empleat administratiu?
Són aquelles persones que desenvolupen les tasques, no? Tasques de suport, no? De suport administratiu, i en cas concret aquí estem fent referència a les persones que també tenen funcions d'atenció de cara al públic, val? Per tant, són aquelles persones que també se'ls requereix alguna competència, no, alguna habilitat que requereixi no només fer aquestes tasques més administratives, sinó també haver de tenir una interacció amb les persones. Aquest projecte també va bé contextualitzar-lo perquè neix una iniciativa d'un projecte que estem impulsant des del Servei de Mercat de Treball més ampli, que es coneix amb el nom de Xaloc Competències. Llavors, l'objectiu d'aquest projecte és proporcionar a la ciutadania informació rellevant sobre els recursos existents al mercat de treball i conèixer d'aquesta manera un major ventall d'oportunitats laborals per a elles.
Per tant, explicar una mica què és el que necessita el mercat perquè la gent també sàpiga, per exemple, com formar-se, no?, en cas de voler-se reciclar o voler canviar de sector productiu, no?
Correcte, exacte. També és és una de les voluntats i iniciatives d'aquestes informacions, d'aquestes anàlisis, poder oferir, no?, que la gent conegui en quins sectors, no?, hi ha més demanda i d'aquesta manera, doncs, obrir-los, no?, el ventall, perquè potser no s'estaven, no?, plantejant un tipus d'ocupació, i si veuen que hi ha més demanda, doncs poden reorientar la seva activitat, no?, la seva professionalitat.
A banda de parlar d'aquest perfil, doncs, d'empleats administratius, l'altre perfil, doncs, força demandat, amb un 7,7% és el personal de neteja, també.
Sí. Correcte, sí, són aquests perfils més de suport, no?, que requereix, que vas també, no?, per ocupacions amb un nivell de qualificació no tan elevat, però també crec que és important, en el cas del Vallès Occidental, destacar la tercera, no?, la tercera,
sí,
ocupació
aquí
més demandada, no?, que és el dels peons de les indústries manufactureres. Com bé deia, en general, les 10 ocupacions més demandades de la comarca sí que s'assimilen en el cas també de la dada que trobem en el conjunt de la província de Barcelona. Però sí que és cert, no?, que les particularitats de cada territori fan que apareguin, no?, que ressaltin algunes ocupacions. Tenint en compte el teixit empresarial d'aquí del Vallès Occidental, no?, i la importància de la indústria, sí que és cert, doncs, que en el cas d'aquí de la comarca del Vallès Occidental destaca aquesta demanda, no?, de peons en activitats d'indústria manufacturera, no? I això també és important per veure aquí que hi ha una demanda i un filó d'ocupació. De fet, la dada és molt més destacable en funció de si ho comparem amb la mitjana de la província, eh? Aquí, com bé apuntava, en el cas del Vallès Occidental, la demanda, no?, és un 6,31% de les ofertes que s'han gestionat, i a nivell de la província ens situem en gairebé no arriba ni al 4%. Per tant, jo crec que aquí és important destacar la demanda que hi ha d'aquest tipus de perfil professional.
Clar, què entenem per peons de les indústries manufactureres?
Seria dins de l'escala, no?, dins de les categories professionals, serien aquelles categories que no serien dins dels oficials, val? Dins dels oficials, és a dir, els perfils més qualificats dins de l'activitat industrial, val, de l'empresa. També volem destacar que aquesta anàlisi s'ha fet en base, com bé apuntàveu, de les ofertes que es gestionen a través de la web d'ofertes de la xarxa Xaloc. Val? Per tant, la xarxa Xaloc està formada, la xarxa, actualment per 148 serveis d'ocupació de tota la província. Val? Alguns d'aquests serveis d'ocupació utilitzen la nostra eina Xaloc, que permet, una de les funcions que té, és aquesta intermediació laboral entre l'oferta i la demanda. Llavors, és en base a tota aquesta informació de totes les ofertes, no?, totes les que gestiona, no?, que demanden les empreses per cobrir perfils professionals, com es cobreixen també amb la demanda de les persones que s'atenen des dels serveis locals d'ocupació. No obstant, tot i que veiem aquest rànquing, no?, de les 10 ocupacions principals, sí que també volem posar de manifest que també hi ha demanda d'altres perfils qualificats, no? Per exemple, aquí, no, que estàvem comentant, no, més el tema del personal de neteja o els peons, però també trobem que es demanden perfils qualificats com poden ser enginyers, tècnics més de, no, més de l'àmbit, no, de, pot ser de la salut, o també de l'educació. Sí que és cert que la seva presència en el conjunt, en el volum d'ofertes que s'han gestionat, no sobresalta tant, no resalta tant, però també hi ha certa demanda d'aquests perfils. En total, aquesta anàlisi s'ha fet amb dades de les ofertes de treball gestionades a l'any, en el conjunt de l'any 2021, l'any passat, i estem parlant del voltant d'unes 12.000 ofertes de treball que es van gestionar a través de la Xaloc.
I aquesta xarxa Xaloc, quins altres serveis ofereix a les persones que estan en recerca de feina?
Doncs mira, això depèn, això són els serveis d'ocupació i ells perfectament tenen un catàleg molt, molt ampli. Tenen des de no només aquest servei d'intermediació, no? Tema de pensar, no?, pròpiament en gestió d'ofertes, en borses de treball, sinó que també ofereixen formació per a les persones demandants d'ocupació o aquelles que també es troben en procés de recerca de millora de la seva ocupació. No necessàriament atenen a persones que en aquests moments es poden trobar en situació d'atur, sinó algunes que deuen que volen, no?, poder reorientar la seva activitat professional o, no?, requalificar-se per poder anar treballant en un altre sector. Per tant, també hi ha tot aquest treball de capacitació i d'oferir formació per ajudar-les a cercar feina, no?, en el procés de cerca o de millora de feina. També se les assessora, no?, se'ls fa un acompanyament i assessorament en aquest procés, no?, en aquest itinerari d'inserció laboral que requeriran les persones per, no?, inserir-se en el mercat de treball o buscar noves oportunitats laborals.
Entenc que també en programes de formació.
També treballen amb les empreses, perdona?
No, deia que també en programes de formació, entenc, no?
Sí, també ofereixen formació. Exacte. Orienten, també informen, depèn de la demanda de la persona, els assessoraran, no?, dient anar cap a formació reglada, que llavors sí que s'anarà, no?, a centres més homologats, no?, recomanant quin itinerari formatiu pot seguir aquella persona i a quins centres es pot dirigir segons els seus interessos, i alhora també des dels propis serveis locals d'ocupació poden formar, poden oferir càpsules formatives per a aquelles persones, de diferent índole, més de caràcter transversal, des de poder, no?, donar, millorar competències transversals, bàsiques que es poden requerir, com també ajudar, doncs, a fer més, no?, més currículums, processos de recerca de feina, etc.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, la Laia Cavalleria del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
I abordem aquesta hora l'evolució de la grip a casa nostra i en concret en el segment més jove de la població, conversant amb la pediatra sabadellenca Francesca Esclusa. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia.
Han notat un increment de casos de grip en criatures en els últims dies?
Sí, aquesta setmana hi ha un augment bastant considerable.
Quin tipus de sintomatologia? Perquè amb això dels virus de la grip ja ho sabem, no? Grip de panxa, quin tipus de grip és la que està doncs, més present ara?
Ara el que es veu, bueno, és clar, com que primer veníem del Covid, però el Covid és curiós perquè té una sintomatologia més lleu. Ara el que es veu és un procés febril que dura dies, pot durar 4 a 6 dies, una exploració que l'únic que tenen és tos o mucositat, que no tenen ni unes angines ni un otitis, tenen molta mucositat, i algun nen amb mal de panxa. Això és el que predomina. I hi ha hagut un increment bastant important aquesta setmana.
Ha passat allò que quan la Covid ha baixat, la grip ha agafat carrerilla, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, aquesta vegada sí. L'any passat no. L'any passat ens vam salvar de la grip, però aquest any ha sigut començar a baixar Covid i ha crescut, però molt desorbitat, la grip. O sigui, m'he quedat sorpresa i tot perquè no ens ho esperàvem realment.
Quan diu molt desorbitat, a què es refereix? És a dir, quin creixement han notat?
Molta quantitat de nens. Que venen, que dius, bueno, tindrà angines o tindrà... O sigui, ara els nens, quan venen ja, els hi han fet a tots el test de Covid. Llavors, no és Covid, te'l mires, l'exploració és normal, té molta mucositat i llavors dedueixes perquè és grip. Aquí on jo treballo no tenim el test per detectar grip, però hi ha algun hospital, sobretot els públics, que sí que el tenen, perquè és un test que és bastant car. Llavors, quan han anat a l'hospital, els detecten grip, la grip normal o la grip A, que és una mica més greu.
I què podem fer per tractar una grip d'aquestes característiques? Hi ha alguna medicació?
No, antitèrnics, o sigui, paracetamol i ibuprofè, de preferència paracetamol, però com que els hi puja molt la febre, pràcticament no en tenen prou, has d'anar alternant amb l'ibuprofè. I llavors algun mucolític o algun xarop d'aquests per aliviar una mica la tos, o també pel mal de cap, els antitèrmics. És que no pots donar res més.
I ens deia que són força dies, no?
Sí, estan de 4 a 6 dies amb febre. És el que he vist aquesta setmana. Porta febre des de divendres. Hem anat a l'hospital i hem fet el Covid i resulta que realment és grip.
I entenc que aquesta situació acaba derivant en allò que realment ens explicaven al principi de la pandèmia, no? Que aquests casos en els nens sí que eren grans transmissors de la grip a la societat.
Sí, exacte. El problema, bueno, representa que tindríem que vacunar tots els nens per sota de 6 anys, tindrien d'estar vacunats, perquè encomanen avis, i clar, l'avi normalment es vacuna, però hi ha molta gent que encara no es vacuna. Llavors, el bo seria intentar vacunar tots els nens, jo ho intento, però és complicat. La sanitat pública no ho contempla, només vacuna nens de risc, per pressupost. Llavors, clar, són grans transmissors i encobanen els avis, que són la gent problemàtica que acaben ingressant.
Clar, i el conseller Argimon explicava aquest creixement molt desmesurat de la malaltia, no? Deia que la preocupació principal és que pogués coincidir amb una onada de Covid o amb aquest volum de pacients Covid que es mantenen encara als hospitals. Entenc que amb les criatures aquesta coincidència amb el Covid preocupa menys, no?
Preocupa menys, sí, perquè sortosament, o sigui, els nens del Covid és molt lleu. Actualment, ja et dic, quan un nen presenta sintomatologia de febre sense cap causa, se li fa sempre l'antigen, sortit negatiu, llavors, clar, detecten que és una grip. Hi ha algun nen que fa les dues coses alhora, però encara no s'ha vist molt la dita forona, que és la suma del Covid amb la grip. No s'ha detectat un increment important de les dues coses juntes, però sí un increment important de grip.
I les mascaretes, en aquest sentit, ens haurien d'ajudar? És a dir, el fet que encara no les haguem retirat de les aules hauria d'ajudar que no s'estengui la grip d'una forma molt intensa a les aules?
Bueno, això teòricament ajuda, però el problema no és a les aules, sinó quan arriben a casa, perquè si el nen ja és portador. Mascaretes l'any passat van ajudar molt. Aquest any, com que hi ha una permissió, si realment la gent observes que no ho compleix massa, s'encomana més.
Per tant, aquest any no estan fent aquesta feina de prevenció, no? El conseller insistia ahir que segueix considerant que s'haurien de treure de les escoles i està d'acord.
Jo sí, considero que de cara al benestar dels nens seria millor treure de les escoles.
En tots els grups, en algunes edats concretes?
Sobretot els petits. Sobretot els petits, el que és primària, perquè, clar, amb ells els afecta molt. Els adolescents, com que igualment tampoc fa cas, treguis o no treguis, sempre porten la mascareta sota el nas, o sigui, aquest ja, facis o no facis, fan el que volen. Però en els petits, que són bastant complidors, aniria bé de cara a les escoles que poguessin treure, independentment de que encomanin més o menys grip, perquè, esclar, la grip la tenim cada any. L'any passat ens en van salvar, aquest any comença, i el que seria correcte és tenir-nos tots vacunats. Llavors, clar, l'incidència de grip baixa molt i no encomanen.
Doncs, doctora Esclusa, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies. Molt bon dia, Adéu.